Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 14 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Just després, declaracions d'amor solemnes. Avui, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. I podeu dir la vostra també al 9320744 a partir de les 10. Obrim línies. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del Suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operació Triunfo, assessora en imatge i comunicació. I acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I avui comencem explicant-vos que 3 persones han mort en accidents al medi natural en les últimes hores. Ahir, un d'ells és un jove de 18 anys que s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà, amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus, a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a l'Ins, al Pallars, sobirà una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Madacorba. D'altra banda, agents de la Policia Judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. Els agents han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor. Més coses. Els sindicats educatius contraris als acords signats fins ara amb el govern es tornen a manifestar avui a Barcelona. Avisen també de noves mobilitzacions al curs vinent. La manifestació d'avui començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Calculen que a partir de setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, que és la reforma del sistema educatiu, i creuen que el punt de partida és garantir la inversió del 6% del producte interior brut en educació i reformar la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que consideren que ha quedat obsoleta després de 18 anys. David Canyo, portaveu d'USTEC.
Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribarien al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
Estabilitzat l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra, el foc, el primer important d'aquesta temporada, afecta mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant tota aquesta nit per evitar una represa del foc amb l'entrada de vent de marinada d'avui. L'incendi ha començat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com ha explicat l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
I a Barcelona, un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de la ciutat una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. Un dels seus portaveus denunciava la permissivitat amb l'extrema dreta i assegurava que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
Quan Núcleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg.
I multitudinària protesta antiracista a Belfast ahir al vespre, també després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. I el Museu Can Màrio de Palafrugell exposa un recull d'escultures inflables d'Anna Irina Rossell, que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que ens fa alhora vulnerables. Una mostra concebuda com un gran pulmó que viu i crea amb cada entrada d'aire. Es podrà veure fins al mes de novembre. Des de Girona ens ho explica la Maria Rovira.
L'exposició Neix en l'aire, la primera flor explora la importància de la respiració com a experiència física i emocional, i ho fa a través d'unes instal·lacions que s'inflen i desinflen, elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat l'artista seguint el ritme de la seva respiració. Ho explicava la mateixa artista, Anna Irina Rossell.
Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com sent ara, no?, aquestes respiracions. I aquestes membranes que s'inflen i es desinflen. I sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no? Que és una idea i un concepte que porto investigant. A través de l'escultura investigo al voltant d'aquestes temàtiques.
Anna Irina Rossell s'ha especialitzat els darrers anys en l'experimentació amb materials tous i inflables, a través dels quals canalitza tot allò que no es troba en la paraula i ni tan sols en la imatge, el desbordament, el contagi, l'asfíxia o allò que existeix però no es manifesta. L'exposició es complementa amb dibuixos fets amb grafit al ritme de la seva respiració, que són també un diàleg entre materials.
I en esports, l'Atlètic Barcelonet ha fet història i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Pro Recco italià per 17-16. D'altra banda, avui a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de la Champions a Colònia contra el Fuxi de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça es va classificar ahir per la final de la Lliga CB, guanyar 76-85 al Tenerife. Avui a les 8 la penya buscarà allargar l'eliminació contra el València amb un triomf a l'Olímpic de Badalona. En futbol, el Sabadell ha perdut per 1-0 contra el Zamora a l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió. La tornada jugarà a la Nova Creu Alta divendres de la setmana que ve. El Mundial de Futbol, Qatar 1, Suïssa 1, Brasil 1, Marroc 1, Haití 1, Escòcia 0. En motor, el pilot de Mercedes, George Russell, sortirà des de la pole al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, la tercera per a ell aquesta temporada. Estarà acompanyat per Lewis Hamilton a la primera fila, mentre que a la segona hi haurà l'actual líder del Mundial, Kim Antonelli, juntament amb l'actual campió del món, Lando Norris. La cursa serà a les 3 de la tarda, en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
El suplement, amb Roger Escapa.
El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme, i això té un preu terrible.
El divan, el valor de la conversa.
No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora, cada diumenge al suplement, Elisabet Pedrosa, l'Ofici d'Educar. Som-hi.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
La Carme Tió de Pol era una persona que transmetia valors sòlids d'amor i respecte per a la infància.
Va deixar una empremta profunda, silenciosa i immensa, amb moltíssimes vides de mestres, educadores, mares, pares. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i oferir llum en moments d'incertesa. Ens va fer reflexionar sobre la pràctica pedagògica diària, sobre la qualitat de les relacions amb els infants, entre els infants i amb les famílies. La Carme va ajudar incomptables pares i mares a mirar els seus fills amb uns altres ulls, a entendre'ls, a comunicar-s'hi, a canalitzar emocions i a construir vincles sans i respectuosos. Tenia una capacitat extraordinària per escoltar sense jutjar, per comprendre més enllà de les paraules i per oferir llum en moments d'incertesa. Gràcies a ella, moltes famílies van trobar respostes, però sobretot van trobar confiança. Confiança en els seus fills i confiança en ells mateixos, com a pares i com a mares.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Tere Esteve, directora de l'Escola Linus. El 9 d'abril passat va morir la psicòloga Carme Tió de Pol. Una dona avançada al seu temps i un referent al nostre país que va tocar el cor de molts professionals, famílies i criatures. I ho va fer perquè tenia l'habilitat d'observar i escoltar sense jutjar, acollir i calmar de forma amorosa, amb convenciment i autoritat. Com la família, on hi havia crits i discussions. I la Carme els va ajudar a millorar el clima familiar. I al cap d'un mes el pare va explicar emocionat què li havia dit al seu fill. M'agrada la família que m'ha tocat. La frase que va donar títol al seu llibre i es va convertir en far d'un grapat de generacions. Del llegat de la Carme Tió de Pol en parlem amb...
Sílvia Palou, mestra i formadora de mestres, psicòloga de tres sentits i autora de Sentir i crecer, el crecimiento emocional en la infancia. Anna Ramis, mestra i pedagoga, autora de 0 a 3, res de pantalles. Xavier Blancafort, membre d'un grup de pares de la Carme Tió de Pol, i Sílvia Blanc, doctora en psicologia de l'educació i professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, psicòloga del BES i autora de Com redissenyar les reunions amb les famílies. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Doncs avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Carme Tió de Pol va venir per primera vegada a l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio el 2014, aquell primer dia, i sempre entreveia en ella la seva mirada de nena entremaliada, intuïtiva, empàtica, tendra i compromesa 100% amb la infància. En aquell primer programa vam parlar de la por i de la valentia, i ens va dir, jo faig psicologia de la normalitat, aprendre a relacionar-nos positivament els uns amb els altres, afectuosament, perquè ens dona força per viure feliçment. I després va seguir venint, i en un altre programa, M'agrada la família que m'ha tocat, ens va dir això.
Cada criatura és diferent, i cada pare i cada mare és diferent. Per tant, les maneres de relacionar-se han de ser diferents amb cada criatura. I aquesta és una de les coses que dificulta, no?, l'educar, perquè un creu que fent el mateix cada fill la cosa ja anirà.
Els resultats
seran els mateixos. I resulta que no.
No és matemàtic.
No és matemàtic. I resulta que amb uns els hi va bé la manera de fer dels pares, la que els hi surt, i en canvi hi ha algun altre que s'encalla, per dir d'alguna forma, no? Costa molt acceptar aquesta diferència. I costa molt d'acceptar que, ostres, si aquell pare fa això i li va bé, per què a mi no em va bé? Bueno, resulta que és que tu no ets com ell i la teva criatura tampoc és com el fill d'aquest, no? En el moment en què hi ha aquesta acceptació, també hi ha una certa relaxament, diríem, o de desangoixament dels pares que tenen aquesta sensació de que són mals pares, no? I penso que hem de sortir d'aquesta història de que els pares són mals pares, sinó que els pares hem d'aprendre.
Un dels mèrits de la Carme és que va ser pionera a l'hora de fomentar això, els grups de reflexió familiar, no? Perquè deia que molts pares i mares, la primera criatura que veiem és la nostra, no? I que arribem molt perduts a la paternitat. Deia, aprenem a fer de pares i mares en marxa, no? I fer-nos una oportunitat per descobrir-nos i per ser adults de referència amb autoritat i evitar que els fills, atenció, deia ella, es converteixin en petits tirans inútils, i alertava... No per això deixaran d'estimar-nos. Benvingudes, Sílvies, Anna i Xavi, avui en aquest homenatge, en aquest recordar la Carme a l'Ofici d'Educar. Començarem per tu, Anna. Tu dius que el llegat de la Carme Tió de Pol és revolucionari, perquè no contemplava la criatura com un individu, sinó com un entorn família i educadors que té cura d'ell, un espai que facilita que la criatura floreixi.
Que bonic, eh, això? I que té en compte que l'infant té el potencial per créixer, però que necessita l'entorn familiar. Una mirada molt bonica cap a les capacitats de l'infant i cap al paper de la família. Dius, Anna, que hi ha tres paraules que sintetitzen l'aportació de la Carme: amor, autoritat i autonomia. Les tres A's. Revolucionari.
Les tres A's van ser absolutament revolucionàries, perquè semblava que dir amor, autoritat i autonomia alhora no podia casar. I ella, com que ho posava en forma de triangle, al mig hi situava la criatura que floreix. I és precisament en un entorn que s'estima i respecta aquesta criatura, que exerceix el paper amb el rol d'adult des d'una autoritat amorosa, però que don responsabilitat, autonomia, que es desenvolupen bé les criatures. I deies, com no ho hem vist abans, això?
I dius també que t'encanta veure el furor de la seva frase, no? Aquesta, m'agrada la família que m'ha tocat. No, que jo deia en principi, no? Ha marcat un grapat, sí, de generacions.
Jo m'ha encantat, després anant per escoles fent formacions, trobar mestres o trobar alguna família que ho tenen com a hashtag familiar, com a identificador de la seva família, perquè han llegit o perquè havien estat en un grup de la Carme. I dius, oh, que bé, quina sort que es vagi escampant el bé que feia la Carme.
Vosaltres vau treballar juntes als anys 90, quan tu treballaves al Departament Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i algú et va parlar de la Carme per formar educadores de 0-3 i vau fer juntes un curs que, dius, va tenir èxit i va ser preciós, no? I expliques que es va crear una relació intensa i, com que tu tenies fills petits, llavors tu anaves posant a prova tot allò que explicava la Carme, no? Per Clar. Tant, està comprovat i funciona, no?
Exacte. O sigui, jo quan arribava a casa després d'haver fet, doncs, un consell de redacció del FEAC o de fer cursos, clar, el primer, la meva parella, mira això i allò altre, i allò que vam fer, i calla, que la Carme què hi diria i tal. I després estàvem en un grup de parelles i ho escampàvem. O sigui que teníem com una onada domèstica del que jo anava aprenent professionalment amb la Carme.
En tots aquests anys, si haguessis de destacar alguna cosa molt rellevant que tu has après d'ella, què diries?
Jo diria que ella escoltava les criatures amb els ulls, perquè deia allò de criatura que mires, criatura que millora. I és això, tant els fills com els alumnes, si te'ls mires, pel fet de sentir-se, ostres, soc objecte d'atenció, les coses ja van diferents. Si hagués de sintetitzar, això.
Avui a l'Ofici d'Educar anirem sentint testimonis durant tot el programa. Marta, benvinguda. Amb qui comencem?
Mira, amb la Tere Esteve, directora del Llar d'Infants Linus, que la Carme va acompanyar durant 25 anys i que ens explica com es van conèixer i també el seu llegat.
La Carme i jo ens vam conèixer l'any 91, en el Congrés del Joc i la Joguina. Vaig escoltar la seva ponència. Per mi va ser una gran descoberta. Casualment, aquell dia vam coincidir a l'hora de dinar, que va ser un xerrar sense parar. A partir d'aquí va començar el nostre idili professional. Vaig tenir el privilegi de compartir amb ella una etapa molt significativa de la meva vida professional durant 25 anys, quan jo era directora de l'escola Linus i ella la nostra assessora psicopedagògica. Recordo la seva serenor, la seva claredat i aquella manera tan seva de fer fàcil allò que en certs moments podia ser difícil. Mai imposava, mai jutjava, acompanyava. I en aquest acompanyar transformava maneres d'educar. La Carme ens deixa un llegat preciós, el de mirar amb més empatia, escoltar amb més atenció i acompanyar amb més amor.
Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
Les actituds, els valors, s'aprenen vivint-los. Si som empàtics amb els nens, ells ho seran amb nosaltres. Carme Tió de Pol.
La Sílvia Palau i la Carme Tió de Pol es van conèixer al grup d'educació infantil 06 de l'ICE de la UAB i durant 20 anys van compartir l'acompanyament a grups de famílies. Partint del sentit comú, ajudava a entendre les criatures sense jutjar, sense guió previ, i a partir de la conversa des del cor. La Carme, per la Sílvia, ha estat una mestra i una referent pedagògica i psicològica, i del llegat que ens ha deixat destaques la seva mirada de la infància i de les famílies i com acompanyava des del respecte, la confiança i el valor del joc. Destaques d'ella que sempre estava disposada a anar on la cridaven, amb el seu somriure permanent, i que vau compartir aventures i una amistat sincera. Sílvia, quina era aquesta singular mirada de la Carme?
Uau, sí, m'impressiona avui aquest programa i l'agraeixo profundament, perquè penso que és d'aquestes persones que
Després d'ella, les paraules que ara diguem semblen molt comuns, però la manera i des del lloc on ella les pronunciava i les vivia amb una coherència absoluta feia que realment fos com màgic, no? Feia canvis importants. Sí, dic que per mi va ser mestra, perquè sempre ho dic, o sigui, jo penso que de la manera com he després anat treballant i conformat una miqueta la meva manera d'acompanyar els infants i a les famílies, té molt de tint de la Carme, sí? La quotidianitat, no? Ella, per exemple, el menjar, el dormir, el joc, era per ella com la clau de poder entendre, no?, que els infants aprenen, no?, que tantes vegades mirem com aquests seus comportaments que no són els que esperàvem o que són disruptius, com si ens volguessin fer mal, com si ens estan provocant, no? Com... I ella sempre deia, és que estan aprenent, no? Ho deia amb una tranquil·litat i amb una contundència que realment deia, és clar, és que és així, no? Aleshores, clar, veure que les famílies també, quan poden tenir aquesta altra mirada sobre els seus fills, fan un canvi radical perquè veuen la seva innocència, la seva encara, no?, capacitat per desenvolupar de tantes maneres complexes, no?, que requereix el viure avui, per mi m'ha donat com una forma també d'aquesta psicologia de la normalitat, que jo la proclamo molt, ara més que mai, perquè penso que aquesta cosa de patologitzar, no sé com es diria, no?, com mirar la...
Sí, fer de tot una patologia.
Sí, està sent molt greu, i sempre penso en la Carme de dir, no, o sigui, els infants els hem de mirar amb ells com a personetes que estan aprenent i que d'alguna manera poder trobar aquesta forma d'expressar-se amb el que tenen, amb les capacitats que tenen llavors, no són, no? No són patologies, sinó aprenentatges. I això crec que ens fa molta falta i la Carme va ser per mi una mestra gran amb això.
Destaca la influència sobre les famílies, però també sobre els professionals.
Sí. Sí, absolutament. O sigui, en aquest grup d'infància, no?, que durant tants anys hem estat i que encara hi és, de 06 de l'ICE de l'Autònoma, hem acompanyat a molts grups de mestres i també la resposta, no?, que des de l'escola també les mestres i els mestres necessiten tant de poder no perdre també aquesta mateixa mirada sobre els infants i sobre les famílies, perquè de vegades sembla que hi hagi una guerra encesa quan al revés, no?, el que deia ella, o sigui, tant un context com l'altre volem el mateix i per les mateixes criatures, i aleshores que important també aquesta seva conjunció que feia amb la mateixa mirada d'acompanyar les famílies i els professionals.
Doncs Marta, sentim famílies.
Sí, el 2007 a l'escola Bressol Linus van començar un grup de pares i mares amb la Carme Tió de Pol quan els seus fills tan sols tenien un any. Feien sessions mensuals de reflexió i acompanyament que van durar més de 10 anys. Ara sentim la Laia Botei, que és una d'aquestes mares.
I una de les coses més importants que penso que ens va transmetre la Carme és una gran confiança en la nostra capacitat de ser pares i mares. I també ens va acompanyar els adults amb una mirada amorosa, amb una escolta comprensiva, pacient, sense judici. És una meravella. Tenia moltes ganes de fer-nos reflexionar i de fer-nos sentir capaços davant de totes aquelles pors i aquells neguits que sentíem, i també animar-nos a viure'ls amb una mica més de lleugeresa. Jo crec que el seu llegat és immens i que va arribar en un moment en què teníem uns models de criança que sentíem que eren obsolets, i per molts de nosaltres va ser com un canvi de paradigma. Ens va parlar d'una criança basada en valors en majúscules, en l'amor, en l'empatia, en la tendresa, en la honestedat i en un respecte profund cap a les criatures. No es tractava de fer infants de semblança nostra, sinó d'acompanyar-los perquè trobessin el seu propi camí. I per això ens donava molts arguments perquè fomentéssim tant com poguéssim la seva autonomia.
I què més va aprendre la Laia Botei de la Carme Tió de Pol?
I ens avisava del perill de la sobreprotecció, que a vegades ens costava tant d'evitar perquè els hi volíem evitar patiments, i deia que sobreprotegir-los els feia vulnerables. I ella tenia una capacitat magistral per fer-nos veure com posar límits d'una forma amorosa, però també d'una forma molt ferma i molt clara. No era partidària ni de càstigs, ni d'insults o de faltes de respecte, no cal dir-ho, ni d'una bufeta de temps, com a vegades es diu, només de conseqüències dels propis actes. I ella ens explicava que no es tractava d'exercir el nostre poder com a pares sobre els infants, sinó d'autoritat moral, aquella que es va creant amb el tracte i amb l'exemple i que permet anar creant un vincle segur i de confiança
amb els nostres fills. I recordo com ens deia de no donar una imatge de pares perfectes als nostres fills, sinó que fóssim capaços de també de reconèixer quan ens havíem equivocat, quan fes falta. La Carme era una dona molt sàvia, molt lluminosa i amb una gran humanitat. I va ser una gran mestra de vida.
Tant nosaltres com els nostres fills no seríem els mateixos sense haver-la conegut.
I alerta perquè també sentim el testimoni de com ho va viure una de les nenes d'aquells primers grups de pares i mares amb la Carme, és la Laia Giol.
Els meus pares van assistir a la primera reunió que la Carme i la Tere van organitzar a l'escola Linus ara fa més de 30 anys i en van sortir tan captivats que ells i altres famílies van anar a parlar amb ella i van organitzar el primer grup que faria la Carme. Jo recordo com de tant en tant em deixaven amb una cangur i anaven amb la Carme Tió. Jo pensava, deu ser una persona molt sàvia, perquè per mi que els meus pares ho sabien tot, anaven a aprendre i després van organitzar una petita excursió i vaig poder conèixer per fi la Carme, no? Recordo que se'm va acostar, em va donar la mà i vam passar una bona estona passejant juntes, collint floretes. Recordo perfectament com em vaig sentir, que li interessava realment allò que li estava explicant i amb els anys vaig conèixer a la Carme des d'un altre vessant. Vaig començar a treballar en Linus i allà vaig descobrir una altra Carme, no? Recordo pensar com pot ser tan clarivident. Tot el que deia em semblava senzill i alhora tan difícil de veure. A partir d'aquí vaig fer moltes formacions amb la Carme quan tenia dubtes i m'obria les portes de casa seva amb la seva dolçor immensa i amb el temps també vaig tenir el meu propi projecte i em va acompanyar sent. Per mi va ser un plaer i una satisfacció immensa.
I sentim què ens ha deixat la Carme Tió segons la Laia Giol.
Per mi un dels ensenyaments més importants que ens deixa la Carme és que les criatures són persones. I em sembla que dir això a dia d'avui encara continua sent bastant revolucionari, perquè, tot i que sembla obvi, no a tot arreu se les mira i se les tracta realment com a persones completes, amb dignitat, necessitats i amor, emocions pròpies. La Carme tenia una manera de mirar les criatures molt profunda, les respectava de veritat, les escoltava de veritat, i això, per mi, transforma completament la manera d'educar i d'acompanyar. I una altra cosa molt important que ens deixa és allò que ella sempre ens repetia tant, no? De viure en positiu i educar en positiu. Avui encara em trobo moltes famílies i sobretot ho noto molt a les xarxes socials, on sembla que gairebé s'hagi posat de moda explicar la part dura i negativa de la maternitat i de la paternitat. Esclar que sí, no és un camí perfecte ni fàcil tota l'estona, però la Carme ens recordava una cosa molt important, que tenim fills per gaudir-los i no pas per patir-los. I crec que aquesta mirada seva tan amorosa i tan esperançadora avui ens fa molta falta.
M'agrada la família que m'ha tocat.
No ens agrada dir que no, ni manar tot el dia, perquè pensem que els nostres fills deixaran d'estimar-nos. I no és cert. Carme Tió de Pol.
Avui a l'Ofici Educant Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, lligat de la psicòloga Carme Tió de Pol. La Sílvia Blanc i la Carme Tió es van conèixer el 2003 a l'ICE de la UAB, el 06, i després van treballar juntes al grup de família i reflexionaven sobre la pràctica. I recorda sempre la gran generositat de la Carme i també que era molt guerrera, dius. Vau treballar en un programa de serveis socials també amb l'Anna Ramis i vau fer molta pinya, expliques, fins que van pitjorar la salut de la Carme i et vas fer càrrec del seu grup de pares i mares, que també hi havia el Xavier, que avui també ens acompanya i en parlarem. Expliques que ella sempre iniciava els seus grups dient si hi havia alguna urgència. A veure, per exemple, posa'ns un exemple.
Sí, per la Carme era molt important el que era important per les famílies. Per tant, poder iniciar amb aquell neguit, amb aquell tema, aquella situació que per alguna de les famílies que estava en el grup, això era primordial, perquè parlar d'altres coses era banal. I aleshores, doncs, ella, doncs, directa o indirectament, tenia sempre previst, doncs, començar d'aquesta forma, no? Hi ha alguna cosa que us preocupi, hi ha alguna urgència. Ella ho feia anar d'una manera senzilla, que semblava que no fos estructurat, però sempre hi era. I era divertit perquè a vegades acabava amb una sessió i deia alguna família, el proper dia volem parlar sobre un tema concret, no? I la Carme em deia, veuràs com després del que parlarem és del que realment el mes que ve, no, els neguiteja.
El Xavi Riu ja ens ho explicarà, perquè deu recordar dies, temes concrets, escenes concretes. Com empoderava, Sílvia, els pares i les mares, la Carme, Tió, amb aquests grups, no? Com feia que ells creguessin, perquè ja hem sentit diversos testimonis, no? Que la gent acabava creient, jo puc.
Mira, diré una cosa que, com deia la Sílvia abans, era com màgica. Jo havia estat en grups que la Carme pràcticament no havia parlat en tota la sessió, i aquesta era la màgia. Era capaç de que es creés un clima on les famílies aprenien entre elles, compartien i s'empoderessin, és a dir, sentessin que el que deien, el que els hi passava, tenia valor. I per mi això és una màgia dificilíssima que la Carme feia possible. I quan calia, a vegades deia, quan iniciem un grup nou, doncs potser ella havia d'estar, no?, doncs una mica, doncs molt més present, amb aquests titulars tan increïbles que feia, tan senzills i tan potents, que n'hem sentit uns quants amb els testimonis que hem escoltat.
I tu dius que a través d'aquests petits conflictes quotidians, ella d'alguna manera reflexionava sobre els valors i els contravalors que hi ha al darrere de cada opció, no?, del que hi havia al darrere, no? Tu tens la impressió que ha fet escola, ella, una mica?
Absolutament, absolutament, perquè ha fet escola a molts nivells, no només entre famílies i fills de famílies, però jo recordo una anècdota que explicava d'uns pares que estaven a la platja, escoltaven els pares del costat i deien: aquests són tio. Aquests han passat per un rotllo. Sí, perquè ara estàvem, bueno, molt de moda altres estils, o com es deia, no? Però, clar, la Carme va ser molt pionera en posar en valor el que feien les famílies, el que l'infant al centre, i això és algo que ara està molt de moda, però ella ho feia perquè ho havia viscut, perquè ho creia.
Tu destaques també la humilitat i la generositat de la Carme, no? I aquesta idea que ella va tenir sempre de compartir, d'aprendre entre iguals, no? I aprenent fins al darrer moment. De fet, vosaltres vau fer un grup que l'heu acompanyat en la seva malaltia i la seva mort, no? I en aquest tram final, què és el que heu après?
Sí, estàvem amb la... que avui, clar, no podíem ser totes, però la Judit Cucala, la Luisa Martín i la Imma Omar, a part de l'Anna, sí, la Sílvia i jo, i que entre totes hem estat pensant en avui. I sobretot, anessis el dia que anessis, i també destacar, no?, la seva parella, el Rafel, eres benvingut, aquell somriure. Moltes vegades parlava d'alguns pares de grups, o sigui, ella ho tenia, tenia el cor sempre, sempre, no? I he après el fet de que, malgrat que ella era molt honesta i et deia: això és un rotllo, no? Quan no es trobava bé fa un temps, no? No et deia: no, tot bé. No, ella era coherent i era honesta, però era capaç de focalitzar-se o de fer-se sentir, no?, de poder mirar el valor de la vida i el que hi havia.
Marta, a qui més sentim?
Doncs mira, una altra mare, és la Mercè Amat, que va conèixer la Carme Tió a través del grup de pares i mares de l'Escola Patronat Domènec.
El grup, quan ens hi vam incorporar, ja estava format des de feia uns anys, però en seguida ens vàrem sentir molt ben acollits, tant per la dotzena de pares que hi participaven com per la Carme. Ens reuníem una vegada al mes i parlàvem de temes que ens preocupaven, que sorgien de les experiències al voltant de la criança, dels nostres fills, de casos reals, de situacions diverses que ens trobàvem en el dia a dia. La Carme tenia sempre una actitud de molta escolta i feia comentaris i reflexions que ens feien moltes vegades canviar la mirada sobre el problema. I ens donava eines, ens donava confiança per enfrontar-nos.
I hem preguntat també a la Mercè pel llegat de la Carme.
Jo diria que és doble. Un és la mirada cap als altres, no? Tenir una mirada molt més respectuosa cap al que és cadascú, no? Cap al que és els fills, però també al final ho pots extrapolar cap a la resta de la gent, no? I l'altre, com comunicar les coses, com dir les coses als altres, no? Saber dir les coses. Algunes frases seves, no?, que t'ajudaven a poder dir coses d'una manera millor, no? Com, per exemple, en un fill dir: jo crec que ho podries fer millor, no? És una manera positiva de dir: et pots esforçar més, no? Més que altres maneres que fem servir, que no són ni tan respectuoses ni en el fons van tan bé. O altres coses, com sempre deia: no et preocupis, ocupa-te'n. I com aquestes dues frases, moltíssimes més, que sempre en el grup de pares i mares dèiem: hauríem de fer un llibre de les frases de la Carme, perquè realment eren molt útils i ajuden molt a que la comunicació sigui molt més fluida i, en el fons, la relació molt millor.
I una de les coses que es deien com un mantra en el grup de pares i mares de la Carme Tió de Pol és: quantes vegades penso què diria la Carme, no?
Sí.
Per què penseu que es deia això?
Perquè realment tenia aquestes frases òbvies, senzilles,
però que t'obrien els ulls quan tu estaves enroscat en una experiència i no la veies des d'enlloc més. Llavors, sortir de tu i dir, què diria ara la Carme? T'il·lumina, t'ajuda a situar-te d'una altra manera.
És com el que et diria la mama, no?
Sí.
Què et diria la Carme? Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Els fills són el que més ens importa a la vida i la nostra manera de tractar-los influirà en les seves possibilitats de ser feliços. Carme Tió de Pol.
Doncs en aquest recorregut amb testimonis que van conèixer la Carme Tió de Pol, que ens comparteixen el llegat que van rebre d'ella, hem sentit mares i ara un pare. El Xavier Blancafort va conèixer la Carme el 2004, quan el Pau, el seu fill gran, va començar en el Linus, una escola bressol del barri de Vallcarca, i va començar a participar en les trobades de pares i mares, i des de llavors, un cop al mes, hi ha seguit anant amb la Carme fins del 2018 i després amb altres professionals o sols. Explica el Xavier que conèixer la Carme va ser una il·luminació. Això és curiós perquè jo mai anota, gairebé tothom ha dit, ha parlat d'aquesta llum de la Carme, no? Un tresor que va anar creixent, dius, Xavier, i encara t'alimenta. La Carme, dius, tenia el do de saber dir tot el que cal dir sense ofendre ningú. Poses un exemple. Diu, tu imagina't, el 2005, que el pare del costat explica que alguna vegada pagava la seva filla. Això posa els pèls de punta. Doncs la Carme sabia agafar-ho i treballar-ho i donar-hi la volta, no? Déu-n'hi-do, Xavi, què vas aprendre al costat de la Carme, de la Carme, dels altres pares, dels teus fills, dels fills dels amics, dels...
Bueno, ja ha sortit a la conversa que les trobades de mares i pares amb la Carme no eren classes magistrals on la mestra explica i l'alumne escolta i memoritza, sinó que ens trobàvem i compartíem les pors, els problemes, i entre tots arribàvem a reflexionar i a trobar propostes per gestionar el dia a dia. Propostes que a vegades podies practicar la mateixa que deia aquell pare o absolutament la contrària, perquè com que cada criatura era diferent, potser en a tu no t'anava bé aquella solució i t'anava bé l'altra. I en definitiva volia dir parlar. A partir del segon any, la meva parella, l'Helena, ja va venir a les trobades i això ens va donar moltíssim joc a casa, perquè nosaltres un cop al mes anàvem a la trobada i parlàvem amb la resta de pares, però després estàvem un mes parlant a casa, aprofitant cada excusa per dir què diria la Carme, això ho li comentarem el pròxim dia, i a mesura que el Pau i els seus germans, l'Oriol i la Laia, van anar creixent, doncs també els vam incorporar a la conversa. O sigui,
i com
que...
ho fèieu? Anàvem amb una llista? Qui va comprar amb una llista amb totes les preocupacions? I clar, segurament al principi la pregunta aquella de què hi ha d'urgent, no? I si hi havia alguna cosa urgent?
Sí, apuntar sí que apuntàvem, sobretot jo, que m'agrada molt fer esquemes i resums, però era també espontani i el de l'urgència sortia a cada reunió. Per exemple, nosaltres a casa en parlàvem, però no vam defugir la responsabilitat de l'adult de prendre les decisions. O sigui, si el teu fill de 3 anys li agrada el pa amb xocolata i té capacitat per decidir si vol un toixonet més gros o un toixonet més petit, no pot decidir menjar-se tota la barra o menjar només xocolata. Li has de dir tu el que ha de menjar.
L'autoritat, no?, que ens deia l'Anna, de les 3 As.
Exacte.
El que més ens costa, eh?
Clar, perquè a vegades entenem l'autoritat i dir coses que a l'altre no li agrada d'una manera desagradable. I tu pots ser absolutament empàtic i carinyós dient-hi al teu fill, mira, em sap greu que vulguis seguir jugant, però és que s'ha fet tard i si no sopem ara, doncs...
De fet, no, ja no tu dius sopem. Que una de les coses que més sortia, i que no m'estranya, era el malestar pel desordre, no? I que la Carme, d'alguna manera, era una mica favorable a desdramatitzar-ho, no? Allò de dir, bueno...
Bueno, és que la Carme era partidària de desdramatitzar tot, o sigui... Ella deia que poder créixer amb criatures al voltant et donava l'oportunitat d'aprendre, de fer uns aprenentatges que, d'altra banda, també són possibles, però no és tan fàcil. I que a vegades dir, avui he tingut un dia horrible, això com ha passat és terrible, el meu fill és un desastre, són afirmacions tan desafortunades, perquè normalment les persones, al llarg de la vida, tenen pocs dies d'aquests tan desafortunats, doncs no cal que ho repeteixis contínuament. Sigues capaç de veure positiu. El desordre, quan el teu fill arriba a casa i deixa les sabates al mig del passadís, no ho fa per fer-te la punyeta. De fet, a vegades sents pares que diuen em deixa les sabates. No, no, no te les deixa tu. Les deixa allà i prou, no cal donar-te... O sigui, el drama, si hi ha un drama, seria arribar a casa i trobar-te que el teu fill de 8 anys ha deixat les sabates endreçades, la motxilla preparada per l'endemà, la taula preparada...
Home, un drama. Potser algú ho agrairia, eh?
Això seria...
Seria l'ideal, eh? En un món que no existeix.
De fet, Xavier, tu també vas ser el metge de la família i vas acompanyar la Carme i vas poder comprovar in situ el mètode Tió allà mateix, no? Què vols dir amb això, que vas comprovar el mètode? Què passava
allà? La Carme pacient i la Carme persona sempre ho posava molt fàcil, no? Ella fins a l'últimament va ser una persona molt afable, era càlida, sense empalagar. No era gens ensucrada. I sempre amb molt sentit de l'humor. Un dia, xerrant amb ella, la Montse, que és la infermera que treballa amb mi, i Valtor, l'or del món, va i li diu a la Carme: en el Xavier li trobes tot bé. I ella diu: dona, tot? I dius: no, la mesura i amb punyeteria. Una vegada, doncs, la vaig enviar a l'hospital perquè estava molt malalta, ella estava espantada i l'endemà la vaig anar a visitar i em vaig trobar el Rafel, que li acostava el got per prendre la medicació. Jo me'ls mirava, amb la Carme tan fràgil i amb dificultats per agafar res, i pensava: ostres, però si cauran el got, cauran les pastilles... Clar, no va caure res. O sigui, el Rafel la coneixia més bé que ningú i era capaç de respectar la seva autonomia. Les persones que som culs d'en Jaumet acostumem a anar ràpid i això ens costa, no? Però tu, si tens la idea, si ets capaç de fer-ho, flueix, va bé. Acompanyar la Carme al seu darrer tram, doncs, va ser un privilegi, perquè... Era una persona molt maca, m'emociona, perquè va ser molt intens i va ser molt bonic. O sigui, al final, pau és la paraula que podria resumir.
Pau i amor, perquè en la cerimònia de la Carme jo crec que acabaves pensant que allà hi havia un pou d'amor espectacular. Sentint també a la família, Marta.
Sí, una de les coses, ho esteu dient, que proposava la Carme Tió de Pol era aquesta acceptació amorosa dels fills i dels nets, també, tal com són. Ara escoltarem el testimoni d'una de les netes de la Carme Tió de Pol, és la Laia.
Sempre buscava potenciar de nosaltres el millor de cadascú perquè estiguéssim còmodes, perquè estiguéssim feliços i perquè floríssim i voléssim des de l'espai més segur que ella com a àvia, com a mare, com a dona i com a sogra ens podia donar. Jo recordaré sempre com amb les meves grans pors, a través de jocs simbòlics, de les nines, dels peluixos, com ella tenia aquesta assertivitat per tractar tots aquests temes des de l'acompanyament més respectuós i potenciant l'autonomia també perquè fossis tu pròpia la que vencies aquesta por, sempre també des d'aquest espai segur que era ella. El discurs de comiat a la cerimònia que vam fer amb els cosins, el meu germà deia una frase que deia que quan ets petit dones per fet que els avis sempre hi seran, però que ara que la Carme ja no hi és, sempre ens quedarà la tranquil·litat de poder dir que l'estimem com a àvia tant com l'admirem com a persona. Jo estaré sempre agraïda a la Carmeta per tot el que ens ha donat, tot el que ens ha ensenyat, i per sempre estimar-nos des de l'amor més incondicional i més pur que una àvia li pot transmetre als seus nets, i que la seguirem portant amb nosaltres tota una vida.
Doncs gràcies, Marta. Avui a l'Ofici d'Educar, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol.
A vegades els pares sou molt pesats.
No naixem sent pares i mares. N'aprenem quan comencem a tenir fills i hem d'educar-los segons el que necessiten. Carme Tió de Pol.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, aquest llegat immens de la Carme Tió de Pol. Jo començaria per aquest mètode Carme Tió. Poseu-me exemples, ajudeu a tota aquella gent que encara no conegui a la Carme. Què és això del mètode Carme Tió?
Jo, ara em venia, no, una anècdota que era posar l'infant al centre i també el que podia passar, no? Que hi havia al darrere
i recordo doncs, un pare que als matins era molt complicat i ho havien estat debatint i també es compartien èxits, no? De dir, ah, sabeu aquell tema que vam parlar? Mira, vam fer això. I el pare va comentar que, doncs, que ja havia trobat la solució, però al matí ja anaven ràpid perquè deia, la primera que acabi, tenia dos nenes, la primera que acabi, doncs guanya i ja podrem anar a l'escola, no? Per rentar-se les dents, que era el tema que costava molt. I el pare doncs, estava molt satisfet que el temps ja s'escurçava i que no hi havia baralles. No? Llavors la Carme doncs, ressaltava quan ell li demanava com... Ella no volia dir si està bé o s'ha de malament perquè era el pare que havia de trobar el seu camí. No? Llavors, però ella podia destacar, per exemple, bueno, si el que vols és que competeixin, doncs aquest, no? aquest joc no? pot anar cap aquí. Llavors sempre et feia veure, t'obria no? el ventall de dir... El que tu fas té uns efectes en el futur, no? Mira l'infant i que pot cap a quin camí vas.
Sí, sí, jo destacaria que faci el que dius. Jo recordo amb pares de grups de petits que deia una de les primeres preguntes errònies que els fem a les criatures és què, anem a dormir? No. Quan són molt petits de mesos, no determinen ells si anem a dormir. Perquè, a més, si els ho preguntes, la majoria de vegades diuen no, perquè és molt més xulo estar despert. Aleshores, com, sense imposar-te, però amb l'autoritat i la responsabilitat de que tu saps quines hores ha de dormir la criatura, acompanyes a anar a dormir, però no deixes decidir si s'hi va o no, o hi anem ara o d'aquí una hora. Aleshores, aquest adonar-se que el que diem també conforma el que després passarà i l'ambient que vas creant a casa... Això és que és un tresor.
I les generacions devien anar canviant, no?, amb els grups de pares i la realitat de la nostra societat, de tot, no?
Sí, en aquest sentit crec que també és bonic veure que hi ha una part d'essència del que vol dir ser infant, que encara que passin molts anys i moltes generacions, no canvia, no? I això és el que de vegades ens perd, perquè ens apuntem a modes, llegim molts llibres, no? Hi ha com una qüestió d'envoltori, no? que de vegades fa perdre l'essència. Jo crec que la Carme tenia també aquesta gran capacitat de poder tornar al que és absolutament necessari i bàsic, veure-ho amb senzillesa, i quan tu obris els ulls i veies que allò era realment el desllorigador de tanta complexitat que et havies fet al cap, trobaves un camí i el trobaves tu. No? I per tant, des d'aquí, crec que és com tornar a veure que les persones, i sobretot la infància, té aquesta innocència, no? Que de vegades, amb això que dèieu dels exemples, també era com aquesta, no?, que deia el Xavier també, que sembla que ens ho fan expressament o que ens volen fer la punyeta.
A vegades ho sembla, no? Però no és veritat, però ho sembla.
Ho aconsegueixen, però no és la intenció. No? I llavors, veure la diferència amb això també fa que no t'enfadis de la mateixa manera com si hi ha algú que t'està provocant per fer-te mal, no?
Abans... I probablement les generacions han canviat, però el missatge essencial de la Carme continua sent el mateix i funcionava ja el 2000 i el 2026. O sigui...
L'essència. Xavier, tu abans ens deies que hi havia una barca dels pares de la Carme Tió de Pol.
Un segell,
un segell, no?
Sí, sí.
Com són els pares de la Carme? Els que teniu aquesta marca?
Jo et diria que procurem parlar les coses i exercir sense defugir l'exercici de l'autoritat, o sigui, perquè els últims anys sí que s'ha parlat molt de pares tous que no prenen decisions, i la Carme doncs et deia, ostres, si el teu fill té un examen i vol sortir de festa fins tard, no cal que li diguis el que ha de fer, tu pots ajudar-lo a conèixer les conseqüències de fer una cosa o altra i que la decisió sigui seva. A casa, una de les frases més repetides, perquè la Carme deia, apreneu-vos alguna frase per deixar-la anar, no? I una de les que surt molt tu ja saps el que has de fer. I el tu ja saps el que has de fer, no cal dir-lo enfadat. Tu estàs parlant i quan no vull anar a fer això... Bueno, tu ja saps el que has de fer.
Perquè... Preneu nota, eh? Aquesta s'ha de prendre nota. Tu ja saps el que has de fer. Ai, ai, ai.
No necessites que t'ho digui jo.
I una de les coses que recordo que vaig sentir a la cerimònia és que deia aquella idea que el mètode Carme Tió servia pels petits, però que després els adolescents, ella ja deia, no, que aquí ja són grans, no? I també servia pels adolescents, els que ho heu provat, eh? Els que heu... Servia pels adolescents?
Jo crec que sí, perquè... O sigui, si l'infància a casa i a l'escola es viu amb aquest respecte, amb aquesta autoritat, amb aquest acollir...
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb la tertúlia de Savis Mestres. Us deixem amb Alosa, la meva barca. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
Jo surto a navegar amb la meva barca, navegar tot sol. I l'aigua que m'envolta no té fi. I com ningú m'escolta, canto així. La ra ra ra.
El suplement, amb Roger Escapa.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge, la setmana tràgica, amb Antoni Redon i en Ion Sindreu vam viure i vam analitzar les eleccions a la presidència del Real Madrid i els motius pels quals ningú no treu Florentino Pérez del càrrec. Ha quedat demostrat una vegada més, malgrat la polèmica i esperpèntica roda de premsa que va protagonitzar fa unes setmanes.
Les úniques enquestes que he trobat que s'han fet arran de les eleccions del Madrid li donen a Florentino entre un 70 i un 80% dels vots. Ja tenen uns quants dies, per tant, qui sap, les coses poden haver canviat, no només arran de l'esperpèntica roda de premsa escapa, sinó també de les entrevistes que ha anat donant aquests dies. Però per mi aquí hi ha diferents elements. Una és el que deia en Jon, que no, jo crec que no ho deia gens en broma, que és la força de l'estatus quo. És a dir, molt sovint la gent, quan pensa en anem a triar alguna cosa diferent, clar, que aquesta persona, Florentino, ha governat molts anys. Per tant, tu pots pensar que no ho ha fet bé o que ha dit coses fora de lloc o fins i tot desagradar-te en una roda de premsa o algun altre lloc. Però en el fons penses, si escullo l'alternativa, qui em garanteix que la cosa anirà com a mínim igual de bé?
I també vam entrevistar l'Alfred García, escollit com a taloner aquest passat dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per compartir la vigília d'oració amb el Sant Pare, amb Lleó XIV. El cantant ens va confessar la seva relació amb la fe.
Soc una persona de fe i realment em fa molta il·lusió. Jo crec que en la gràcia, crec en que hi ha una força més enllà de tots nosaltres, que és Déu, i que realment, per exemple, en el meu cas, les cançons, jo només sóc un missatger entre algú que porta els versos i els acords i algú que el rep, que sóc jo en aquest cas, però també hi ha altres artistes, no, que ho viuen així, no, com el Carlos Santana, que sempre ha dit que ell és només una antena entre el més enllà i el massa acá, no?
I a l'Eclipsi vam descobrir les nits de Gerard Quintana, un cantant amb esperit hippie que sempre ha estat amunt i avall dormint en llocs inhòspits com aquest.
He dormit durant un any i mig en una clínica de desintoxicació, però estava inactiva, estava en venda. I durant la pandèmia...
No per desintoxicar-te tu de res.
No, no, estaven intentant vendre i també el propietari li convenia que hi hagués algú vivint allà, perquè era un espai aquí al Putxet molt...
Llaminer.
Molt llaminer, molt golós.
I tu dormies a dins?
Hi havia, sí, 17 habitacions. Estàvem jo, el Xerim Arasté, que també va venir.
Durant la pandèmia, això?
Sí, sí, sí. Durant la pandèmia, la propietat del pis que teníem lloguer al carrer Bruc no em responia, em deia que consultés al BOE, perquè estàvem inactius, havíem suspès la gira, havíem suspès tot, anàvem a començar dos anys de gira, i de sobte tot va saltar pels aires, i vaig dir, anem a negociar, a veure si podem retrasar el lloguer, i no em van fer cas, i vaig deixar el pis, i vam acabar caient en aquest espai.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat, i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Apple TV, Cape Fear.
Let me ask you a question. What is your worst fear?
La sèrie, inspirada en la pel·lícula del 1991 i dirigida per Martin Scorsese, està produïda per ell mateix i Steven Spielberg, i segueix Amy Adams i Patrick Wilson en el paper de dos advocats casats que tindran un contratemps quan l'assassí que interpreta Javier Bardem i a qui ells van empresonar queda en llibertat.
Esta es la persona que quiero. Buraco. La boca.
I a Filmin s'incorpora al català Que la gente secreto.
Wagner Moura protagonitza aquest film de Cleber Mendonça Filho que ens transporta al Brasil del 1977, on Marcelo aterra buscant redempció i el retrobament amb el seu fill. Però el seu passat l'atrapa i de seguida es veu perseguit per la dictadura i amenaçat de mort.
I el Maldà, el meu germà.
Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia.
Bon dia, Sònia Dolofeu.
Bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes pel Pla de l'Estany. La primera, el fer el cim de Puigclarà.
És un dels 100 cims de la llista de la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una muntanya de 315 metres d'altitud que s'ha convertit en el fantàstic mirador del sector oest de l'Estany de Banyoles. Sortim des de l'església romànica de Santa Maria de Porqueres i agafem el caminet asfaltat. Abans de començar la pujada, passarem per les llacunes de Camp Morgat, un conjunt de quatre llacunes artificials i zones inundables que es van recuperar l'any 2006. Després de caminar mitja horeta llarga, uns 30-40 minuts, arribarem a dalt i trobarem dos miradors de fusta a 360 graus que permeten gaudir de les impressionants vistes panoràmiques de l'Estany, també part de l'Empordà i del Prepirineu i el Pirineu, una ruta ideal per fer amb nens de poc desnivell i amb molts trams d'ombra.
I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant La Carpa de l'Estany.
Situat davant mateix de l'Estany de Banyoles, al Passeig Darder 28, una curiositat és que el tren Pinxo passa just per davant de les taules de la seva terrassa. És un restaurant de cuina casolana ben elaborada, amb producte de mercat. Fan menús diaris i festius i tenen també una carta amb una gran varietat de plats per escollir. I podem tastar la paella del senyoret, el foam i cuit d'ànec amb melmelada i figues, el trio de cargols de Campllong, la torrada amb escalivada i anxoves, el carpaccio de peus de porc, els calamars a la romana o el pop a la brasa per postres, mel i mató, pastissos casolans com el de pastanaga o el de formatge o sorbet de mandarina i menta. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies de la setmana de les 7 del matí a les 11 de la nit.
Música.
Quan no vull estar aquí, quan em falla l'esperit, quan penso si valdrà la pena.
I si som pel Pla de l'Estany, podem passar pel concert de Santa Mandra.
A les 12 del migdia, davant l'església de Sant Miquel de Campmajor. Per si no els coneixeu, Santa Mandra és una banda catalana emergent nascuda a la Garrotxa, formada per 5 joves músics amb una proposta pròpia i eclèctica que barreja rock alternatiu, pop electrònic i tocs de folk. El seu so fresc i vibrant reflecteix emocions i vivències íntimes amb un estil que el situa com una de les noves bandes més interessants de l'escena en català. Amb els seus àlbums, El cap a la lluna i Fins que porti bastó, la banda consolida una trajectòria autèntica amb directes carregats d'energia i una aposta ferma per la música en viu en català. Avui ho podeu comprovar al Festival Recòndit. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
Arribarem a les 7 amb la cançó Per fi l'amor no és una merda, de la banda Santa Mandra, que avui actua en el Festival Recòndit. Ara tornem.
És complicat, és tan sincer, és tan real com misteriós i transparent. És honest, és dolorós i a vegades ens fa mal. Esclar que a vegades ens fa mal. És delicat, és excitant, és atrevit i és tan covard. És una vida al teu costat i sobretot amb tu, amor, amb tu l'amor. L'amor mai més serà una merda.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.